com cada divendres a les 9 del vespre, no pot ser d'altra manera, que som aquí un altre cop les Gemmes per oferir-vos un nou pòdium. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estàs?
Molt bé. Avui venim molt plens, perquè tenim convidats de luxe. Sempre en tenim de luxe, eh? Però avui ho són amb catifa vermella gairebé.
I avui venen fins i tot amb tratjo de nit,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Ja ho veureu, a l'últim apartat de Pòdium tindrem en Xavi i en Joan Josep, que ens vindran a explicar el seu superprojecte, que és anar de Barcelona a Sarajevo en tàndem. I es titula tot el projecte, tota aquesta iniciativa, Superant foscors. Ja ens explicaran per què. Ja veureu que gairebé la pell de gallina, eh?
I solidari, també, important. Sí. Som-hi, va, comencem.
La penya barcelonista Sant Celoni obre de nou aquest programa. Malauradament, el primer equip ve de perdre davant el Santa Perpètua per 2-0. En Jesús Martín és el seu entrenador i ens explica què va passar.
Bona nit a tots. Una setmana més aquí a intentar explicar una mica el dia a dia de la penya, sobretot el primer equip. L'últim cap de setmana vam jugar al camp de la Unificació Santa Perpètua, bueno, un partit que es presentava amb la il·lusió d'intentar continuar amb la bona dinàmica de l'equip, que sabíem que seria complicat degut a la necessitat d'acabar-se de salvar que tenia l'equip contrari, que encara no estava matemàticament salvat i feien falta aquests 3-4 punters, i això sempre, quan tu no tens les mateixes coses en joc, sempre dificulta. No obstant això, l'equip va sortir al camp, va sortir amb ganes de continuar sumant, però no va ser suficient. Vam perdre el partit 2-0, la primera part va acabar amb un 0-0 i possiblement amb una mica més de domini d'ells, no ens vam acabar de trobar, també teníem alguna baixa important, però semblava que la primera part l'havíem jugat amb un fort vent en contra, la segona part el teníem a favor i creiem que seria el nostre moment, però vam sortir els primers 5 minuts de la segona part molt malament, vam cometre dues errades defensives que ells van aprofitar, el minut 3 i el minut 4, per posar-se 2-0 i acabar amb el partit. Després ells es van tancar i tot i que ho vam intentar i no es pot retreure res als jugadors, que van creure en intentar tornar a fer un bon resultat i ho van intentar fins al final. Sabíem que podia passar, teníem molta il·lusió de sumar i posar-nos a la zona més maca de la classificació, però bueno, ho continuarem intentant, encara queden 6 jornades i la idea de l'equip és intentar fer els màxims possibles. Si podem arribar, ens hem marcat una mica els 50 punts com a objectiu, creiem que els tenim a l'abast i la idea és no caure amb aquesta sensació que normalment els equips que no es juguen res acaben caient, de deixar-se anar, perquè això sí que fa que la temporada acabi amb una mala sensació. Tenim l'experiència de la temporada passada, que ho vam fer, vam acabar bé, i crec que els jugadors i el cos tècnic tenim ganes d'acabar bé aquesta temporada. La setmana que ve ara tenim dos partits seguits contra els dos equips que ja han baixat de categoria, ja són el Lliçà d'Amunt, rebem a casa, i després el Montmeló, dos equips que ja no s'hi juguen res, i tenim, o ens sentim amb l'obligació d'intentar fer aquests 6 punts. Tot i que són equips que ara estan sumant punts, en el moment que s'han tret la pressió de que ja saben que baixaran de categoria, i creiem que els partits que estan jugant els equips contra ells estan sent partits una mica de mentida, en el sentit de que no s'hi posa tot el camp perquè hi ha un pèl de relaxació, de partit una mica no competitiu. Aquesta és una mica la por, amb la que plantegem sobretot el primer partit a casa contra el Lliçà, és el colista, allà ja ens va costar guanyar-lo i ara és un equip que està fent molts gols i una mica el treball nostre durant aquesta setmana ha estat aquest, que intentar que l'equip surti al camp a competir. Són 3 punts que si ho fem bé les coses els hem de guanyar, però que si no fas bé les coses pot sortir retratat. I una mica d'evitar això, sumar 3 punts per posar-nos en 41 i continuar amb la dinàmica positiva, deixant una mica de banda l'últim partit i afrontar els últims 5 partits amb unes bones sensacions i encarant bé aquest tram final. S'ha de destacar que dels 6 partits que ens queden, 4 els jugarem com a locals i bueno, l'equip sí que és veritat que a casa està donant molt bona nota normalment i és el que es tractarà aquest diumenge a 5:30 a intentar continuar amb aquesta dinàmica. Una altra notícia una mica de ressaltar, el juvenil A ja sí que definitivament ha perdut la categoria, va tornar a perdre aquesta setmana, camp de l'Europa, 2-0, i bueno, ara ja és com bé anàvem preveient, pues, acabar la temporada de la millor manera possible, intentar el juvenil, en aquest cas que hi ha 4 partits, intentar treure's aquesta pressió i poder disfrutar. Són nanos que han treballat bé però no han pogut entrar bé a la categoria, ens ha costat molt i han patit durant tota la temporada. Es mereixen, pues, en aquests últims 4 partits, si seguia aquesta pressió, una mica el que parlàvem del nostre rival del primer equip, pues, en aquesta situació, pues, és quan han intentat treure el futbol que no han pogut treure durant la temporada. Poc més, estem, pues, acabant ja les competicions de tots els equips i encara en aquest tram final una mica també amb ganes d'acabar bé, però de poder desconnectar i carregar piles. Bona nit a tots i ens retrobem la setmana que ve per explicar com ha anat el partit del primer equip.
Per aquest cap de setmana, diumenge, el primer equip rebrà el Lliçà d'Amunt a 6:45 de la tarda. En canvi, el juvenil A rebrà el Granollers demà a 5:45. Per demà també tindrem a 9:00 del matí al nostre camp el Prebenjamí A i l'Olímpic La Garriga i el Prebenjamí C i la Torreta. A 10:00 del matí jugarà el Benjamí B i el Breda i el Benjamí E i el Vallburguina. A 12:15 l'Alaví B jugarà amb el Granollers i l'Alaví C amb el Massanet. Ja a 12:00 de demà el cadet B visitarà el Sant Feliu de Codines. A 1:00 de demà l'Alaví D de la Penya rebrà el Vigues. Mitja hora més tard saltaran al camp el Benjamí D i el Parets. A 3:15 de la tarda el Benjamí C se les veurà al Mollet. A 7:15 el cadet A també amb el Mollet. I a 8:00 del vespre hi haurà un derbi entre el Sant Celoni i el juvenil B de la Penya. Diumenge a 9:00 del matí jugarà l'infantil A amb el Mollà. A 10:50 el prebenjamí B de la Penya acollirà el Cardedeu i el prebenjamí D el Granollers. A 11:50 de diumenge l'Alaví A rebrà el Breda i el benjamí A el Mollet. A 2:15 del migdia, l'Alaví E de la Penya saltarà al camp amb el Molletense i, finalment, a 8:15 del vespre de diumenge, l'infantil B de la Penya jugarà amb el Palau Tordera.
Continuem immersos en el món de l'esport i ens quedem, en aquest cas, amb el bàsquet. Anterior i propera jornada. Notícies, actualitat, tot com sempre, amb l'Àlex Pérez, director tècnic del Club Bàsquet Sant Celoni. Molt bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Bé.
I més encara tenint en compte molts dels resultats d'aquest cap de setmana, imagino, perquè tenim una gran victòria del sènior masculí, esperada.
Sí, bueno, és el que vam parlar la setmana passada, que passen molt ràpid les setmanes i sembla que ho haguéssim dit ahir. Ara, tal com tenim la classificació i amb les poques jornades, doncs evidentment tot el que sigui la victòria d'esperada i més una victòria com aquesta.
I tant que sí. I un altre dels equips que no falla mai és el Premini Femení. Em sembla que, si no em falla la memòria, només han perdut un sol partit i van primeres de grup, això sí.
Sí, bueno, jo crec que en aquest grup que fas referència és meritori destacar que, a més, el partit que s'ha perdut per un tema administratiu, ha sigut per un tema de no complir amb la reglamentació dels quarts perquè vam tenir jugadores lesionades, és a dir que el partit es va guanyar a nivell de resultat, o sigui que és a dir que aquest equip encara aquesta temporada no coneix la derrota del que és el marcador, però bueno, també és veritat que l'altre Premini, que és un grup que comença ara, que són nenes que encara hi ha algunes que tenen l'edat de Premini, també està fent molt bon paper, o sigui que una mica allò que diem, per sota anem cultivant i anem ampliant, i si a sobre doncs, la feina va sortint reforçada amb els resultats, aviam si podem anar aconseguint d'anar ampliant i millorant-ho al llarg dels anys i anar traient equips, no només equips numèrics, sinó aquests equips puguin ser el més competitius possible. No?
És que, a veure, és el que hem dit sempre, una gran tasca també en categories petites, com ara estàvem dient, en premini femení, però és que també en mini femení. Dèiem la setmana passada que hi havia un partit important, anaven primeres, bé, no es va poder guanyar, però vaja, van segones i empatades a punts amb les primeres, amb el Mataró.
Sí, bueno, jo crec que és molt meritori, això, sabent aquesta la realitat, el moment en què estem i la realitat del club comparat amb altres clubs que tenen doncs un volum i un percentatge de població més gran, a sobre amb una cultura de poder fitxar, i a sobre d'aquesta cultura de poder fitxar tenim moltes poblacions i moltes opcions per poder fer els equips més competitius possibles. Crec que és meritori que aquest equip o els equips que podem tenir als màxims nivells se'ls tingui en compte, no? Després, si a sobre pots competir, si a sobre pots tenir a falta de dues jornades l'opció de classificar l'equip per anar-te'n a jugar uns campionats de Barcelona representant en aquesta categoria el que és Sant Celoni el que és, com a representant de Barcelona, crec que és, com tu dius, és destacable i està bé. Més enllà que després s'aconsegueixi o no, jo crec que aquest objectiu que hi ha és ambiciós i el treballarem fins al final, però no ens fem oblidar de l'UATRA, que l'UATRA sí és una realitat, no? Mm. Són nou noies de Sant Celoni que estan amb un grup, que estan al segon màxim nivell de la seva categoria i que estan competint fins a falta de dues jornades, doncs per això, per poder-se classificar.
Sí, sí, és que sempre ens fixem en els equips grans, que representa que són la cara més visible de tot el club, però sempre hem d'anar recordant de tant en tant, encara que sigui, que els més petits, les més petites, sempre fan una tasca molt important. Tot i que potser competir a alt nivell no és el més destacable, sinó que hi ha moltíssimes d'altres coses per davant, com els valors, com la germanor, per així dir-ho, però sempre és destacable, no?, que facin un paper tan important i tan bo en les seves respectives competicions.
Sí, jo crec que és aquest, és buscar l'equilibri de que la gent pugui conèixer el club, un cop estigui en el club li agradi l'esport, un cop li agradi l'esport es trobi a gust i això faci doncs, que vagin ampliant i millorant el seu nivell i bueno, si a sobre doncs, això pots compartir doncs, molt millor i sobretot anar treballant perquè mira que les categories jugadors i jugadores es vagin fent grans, mirada que puguem tenir doncs, la feina el millor ben el més ben feta possible per poder competir amb altres clubs que poden tenir una altra filosofia o que poden tenir una altra capacitat de fitxar i, per tant, de poder ser més competitius. Nosaltres tenim la filosofia que tenim i en aquesta hem de ser fidels i això ens implica responsabilitzar-nos al màxim per fer la feina no només a curt pla, sinó a mig i llarg pla.
I per mostrar-ho a tothom, per això munteu clínics, per això munteu jornades, per això munteu el Portes Obertes, el temps de vacances al casal, perquè tothom pugui arribar a fer un tast, o el tast a les escoles també, evidentment. Munteu diferents coses perquè tothom pugui arribar a formar part d'aquest club tan gran, el vostre.
Aquesta és la intenció.
I tant, ens arriba cap de setmana de Sant Jordi, de roses, de llibres, però evidentment també de bàsquet. Vosaltres comenceu demà dissabte a les 9 del matí, amb el primer partit de Premini Femení.
Sí, bueno, nosaltres serà un dissabte celebrat el Sant Jordi a les pistes de bàsquet, en el que, bueno, suposo que des d'aquella jornada, una miqueta festiva, una miqueta diferent, que tots els equips acabem de jugar els seus partits, doncs evidentment ho celebrarem o mirarem de celebrar-ho com cal, no?, aquesta tradició. Però com bé dius, de moment hem de complir amb els horaris, amb els partits que tenim i mirar que tots ells doncs, els puguem competir i plantejar-los de la millor manera, sense oblidar, des del que estàvem parlant els més petits, de que si treballar i millorar i passar-s'ho bé i competir i portar dignament el treball i l'esforç que es fa durant la setmana en la gran majoria de partits, no?
Mm-hmm. I fem una miqueta de prèvia del que és aquest cap de setmana, més que res perquè tenim el sènior masculí que juga a Sant Celoni aquest diumenge a la tarda a 5:45 contra la Bisbal Bàsquet B. Mm-hmm. Com plantegeu aquest partit? Perquè, clar, diguem que tots són importants fins que acabi aquesta temporada, ara mateix.
Bueno, ara mateix el plantejament d'aquest partit, havent superat el de la setmana passada i amb un bon resultat i amb una bona imatge, és que aquest és l'imminent, i l'imminent per aconseguir allò que parlàvem de que si algú no fa la seva feina, nosaltres podem estar allà, ens toca doncs, plantejar-lo seriosament, ens toca estar amb la màxima ambició, confiança i motivació, doncs perquè sabem això, sabem que ara mateix no hi haurà ni un partit fàcil, perquè els que no s'hi juguen a estar per dalt, la juguen mira la seva categoria. Sabem que aquest equip ens ho pot posar realment difícil per la composició de l'equip que té, pels jugadors que té, per la seva manera de jugar, i això ens hauria de donar el màxim d'atenció per afrontar el partit i per seguir vius i depenent i alerta que si algun equip que no faci la feina, nosaltres estiguéssim allà ben-la fent, no?
Mm-hmm. Perquè ells com estan dins de la classificació?
Bueno, ells van, és un equip de la zona mitja baixa de la classificació. No té cap opció d'acabar per la zona alta, no té cap opció d'acabar classificant-se ni per pujar a categoria ni per fer la fase d'ascens. Sí que podria tenir alguna petita opció encara de que si no fes bé la feina l'acabés enganxant la fase de promoció de descens. Per això dic que és un equip que vindrà preparadíssim, primera perquè se l'han de treure aquest partit, ells podran sumar aquest partit i no tenir ni un mínim, no, mínim opció de que es pugui agafar aquesta fase de descens. I després que perquè evidentment també motiva jugar contra un equip de la zona alta quan tu estàs una miqueta per sota i mirar de donar la sorpresa. Per això dic que més enllà de la necessitat i de la classificació de l'altre equip, hem de ser nosaltres molt, molt independents en l'aspecte d'això, de que depenem de nosaltres, hem de fer un bon plantejament, de que la gent ha venit amb la mentalitat i amb la predisposició que aquest partit no se'ns compliqui, més enllà de les complicacions que aportarà de per si el partit.
És a dir, concentració al màxim, s'ha de guanyar també aquest partit per després poder jugar aquesta Lliga d'Ascens i a veure si canviem de categoria, a veure si anem encara molt més amunt.
Bueno, ja està clar que si la juguem tenim opcions, però que per jugar-la hem de fer la feina ara, no podem pensar més enllà, no?
Doncs tota la sort del món. I a 5:45, diumenge, tothom cap al pavelló per veure el sènior masculí i per veure una nova victòria de l'equip. Esperem que sigui així.
Sí, així ho esperem.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns com cada setmana i la propera setmana ens expliques més èxits i més coses bones, això segur.
Perfecte, així ho espero, gràcies a vosaltres.
Merci, molt bona nit.
Vinga, bona nit.
Acabem amb el calendari d'aquest cap de setmana de Sant Jordi. Els partits que podem anar a veure al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni són aquests. Per demà dissabte a les 9 del matí, Premini Femení nivell C1, Bàsquet Pia Sabadell. A 11:15, dos partits. Infantil masculí B, Els Monjos. I mini masculí A, Canet 1. I a les 12 del migdia tenim dos partits més. Infantil femení nivell B2, Recanvis Gaudí Mollet. I infantil masculí A, Canet. Passem a diumenge. A les 4 de la tarda, mini femení nivell A2, Granollers B. I a 6:45, sènior masculí, Sol Gironès, Bisbal Bàsquet B. Pel que fa als partits que el Club Bàsquet Sant Celoni disputarà com a visitant fora de casa, són aquests. Per demà dissabte a 9:15 del matí, Parets B, premini masculí nivell C2. A 11:15 del migdia, Col·legi Cultural Badalona, premini femení B. A les 4 de la tarda, Vila de Montornès, júnior masculí nivell C. I a 6:15 de la tarda, Gramenet B, cadet masculí B. Passem a diumenge, 9:15 del matí, Vila de Montornès B, mini masculí B. A les 11, Cerdanyola al dia A, cadet masculí A. A les 12 del migdia, Vivi al Masnou Basquetbol B, sènior femení. A les 4 de la tarda, Les Franqueses, júnior femení nivell B1. I acabem a 8:15 del vespre, Lliçà d'Amunt, sots 21 masculí.
Fem ara un altre canvi d'esport i passem a parlar del Club Vòlei Sant Celoni. La jornada passada va acabar amb la victòria dels equips a la Vi Vermell davant l'Escola Pia de Granollers i l'Infantil contra el Cardedeu. En canvi, no van poder capgirar el marcador les noies de l'Infantil amb el Mollet, les Alevins Negres contra el Barça ni les Sèniors amb l'equip de l'Alpicat. Per demà tenen l'agenda el partit de les juvenils a la pista del Sant Martí a les 11 i ja a la 1 jugaran les cadets. De cara a diumenge, el Sot de les Granotes acollirà el partit entre les infantils i les del Cardedeu Vermell a 9:15 del matí. A les 10 serà l'hora de les Alevins Vermelles amb el Sabadell. Ja a les 12 de diumenge jugarà a casa l'equip Alevi Negre amb les del Mataró i les Sèniors també amb el Mataró.
Parlem ara de futbol sala. Salutacions del David. El futbol sala Baix Montseny sènior va perdre un partit que es presentava com a decisiu contra el futbol sala Tèlic Bigues i Riells. El resultat va ser de 3-2 i d'aquesta manera l'equip saloní veu com s'allunyen a poc a poc les opcions de permanència en la categoria. Debuta que la zona de salvació es troba a 8 punts de diferència i només falten 4 jornades pel final. Recordem que ara mateix només falten 12 punts per acabar la lliga. Pel que fa a la resta de partits, el juvenil va vèncer 1-5 contra l'Esport Sala Santa Perpètua i l'infantil va guanyar 1-2 contra la Unió Futbol Sala Manlleu. L'Alaví, el Benjamí i el Cadet van perdre els seus respectius partits. Demà comença una nova jornada de competició i els partits que jugarà el Futbol Sala Sant Celoni com a local, és a dir, el pavelló municipal Sot de les Granotes, seran dissabte 23 d'abril, demà, a 4:15 de la tarda, Alaví contra Badalona. A 5:15 de la tarda, Cadet contra Masnou Interdinàmic. A 6:00 de la tarda, Infantil contra Barri de Can Calet. a un quart de vuit de la tarda, el juvenil contra el Palau Solità i Plegamans. I finalment, a tres quarts de nou del vespre, el sènior contra la AE Tiana. Els partits que jugarà el futbol sala Sant Celoni de visitant seran el mateix dissabte 23 d'abril, a tres quarts de set de la tarda, el Benjamí jugarà a Santa Perpètua contra l'Esport Sala Santa Perpètua. Molt bona nit i fins la setmana que ve. Que tingueu una bona diada de Sant Jordi.
El CESC, el Centre Excursionista Sant Celoni, ha inaugurat avui a la tarda l'exposició del concurs Sant Jordi de fotografies, on podreu veure totes les imatges presentades. De cara a diumenge faran una sortida pel Tossal de la Torreta i Mirapallars. Les propostes d'activitats continuaran el cap de setmana vinent amb una sortida de senders diumenge. Us podeu informar i apuntar al local del CESC, al carrer Sant Antoni 16, el dimarts o el dijous a partir de les 7 de la tarda. I avui tornem a tenir notícies del Club Karate Just, perquè el cap de setmana passat van tenir competicions i aquest també en tindran. Ens ho ha explicat en Joan Antoni Just, sensei del Dojo Saloní.
Aquest cap de setmana es va celebrar al Prat de Llobregat el campionat de Catalunya de clubs. És un campionat que, a més de sortir de forma individual, els nanos surten amb equips de la seva modalitat i de la seva categoria. En kata serien equips de, normalment són d'equips de 3, i en comitè serien equips de, en algun cas de 3, en algun cas dels grans de 5. Nosaltres participàvem amb dos equips. Un d'unes nenes petites, equip de kata, l'E20, que era el segon en què vam participar, i després amb un de comitè de categoria. Per un club més o menys petit com nosaltres, formar grup és una mica diferent, perquè els equips han de tindre la mateixa edat, han de tindre el mateix grau de cinturó, i llavors és molt complicat trobar 4 o 5 nanos que tinguin les mateixes característiques. Després, en el cas de comitè, és un afegit encara més problemàtic, és que, com que és un equip com un altre equip, no hi ha diferència de pesos. El peso és el que en diríem un open. O sigui, un nano que pesa 50 quilos té que lluitar amb un que té 65, i això amb els esports de lluita és una mica complicat. Llavors, hi ha nanos que a la seva categoria podien fer un paper, perquè són de tots a la seva mida o al seu pes, i en un per clubs que seria com un open ja és més complicat. Llavors és un problema afegit. Bueno, nosaltres hem participat amb aquest club, amb aquest equip de kata, que van sortir amb les campiones i pobrissones no van poder passar aquest tall de ronda. És també un campionat que, normalment en un campionat quan perds amb les que van a la final o que són campiones, tens la repesca, vull dir, tots els que han perdut amb els dos finalistes s'enfronten entre ells per aconseguir les medalles de bronze. Amb aquests campionats no sé per quina regla de tres no es fa. Llavors, en la primera ronda van perdre dos banderins a tres, molt ajustat, però després no van tindre l'opció d'anar a repesca com l'any passat, no? Llavors, aquí va acabar una mica la seva competició. En canvi, amb els nois de cadets, aquests van quedar primers. Van fer dues rondes i després l'última ronda de la final amb un altre equip. I aquells van fer un campionat espectacular i van quedar primers de Catalunya.
És a dir, que va haver-hi la cara i la creu, no?, com aquell qui diu.
Bueno, ben bé la cara i la creu, o sigui, a nivell de pòdium sí, les nenes aquestes ho van fer molt bé, que van perdre amb les campiones. Són nenes que estan, les campiones són nenes que aquest equip el tenen estructurat de fa temps. Les nostres encara són de primer any i les seves ja són de segon any, que es nota molt amb el treball per equips. I, bueno, van tindre molt poc temps per entrenar, perquè dues d'aquestes nenes van al campionat d'Espanya aquell cap de setmana, i llavors tot era una mica complicat. Però, bueno, el treball va estar bé, el resultat va ser ajustat, 2-3 sempre vol dir que va estar molt equilibrats els dos equips. I, bueno, estem contents, no vam posar pòdium, però estem contents de la seva tasca. Tindran una altra oportunitat amb un campionat que es fa al juny aquí a Andorra, que també les presentarem individualment, però també per equips, i aquí jo crec que començaran a reafirmar-se com un equip important per poder campionat de Catalunya. I en comitè, la final va ser molt emocionant, perquè eren tres combats, els tres combats al final van quedar empats, amb una derrota per cada club i un empat, i després quan es produeixen aquests resultats d'empats de punts i de combats, surt un del mateix equip per fer un altre combat, i el que guanya aquest combat llavors sí que ja guanya.
És decisiu.
En aquest cas nosaltres vam treure en Joan Just per fer aquest desempat de la final i es van treure el seu competidor. I en Joan Just va guanyar 4-0 i va ser espectacular, super emocionant.
Molt bé.
Molt, molt emocionant.
Ostres, doncs així almenys contents també d'aquest primer lloc.
És un campionat que fins i tot aquestes coses que t'he dit que són una mica negatives, perquè has trobat aquests tres elements o cinc elements que siguin igual, amb les cates, tres nenes, per exemple, que s'assemblin molt a la velocitat de treball, a la coordinació, hi ha nenes que són més ràpides i els hi quadren les cates, que són formes diferents que han d'estar unificats. Hi ha un comitè, doncs igual, el del pes. Però després hi ha una comunió entre els membres d'un equip que no es produeix a nivell individual. O sigui, quan surts per equip, sobretot a un comitè, en cata no, perquè et surten de les tres a l'hora, però el comitè sí. Veus que el teu company que està competint, tot el que està fent, de bo per aconseguir un punt o per fer un empatiament, tot això repercuteix al company que després sortirà, m'entens? Mm. I és com una mena de sacrifici individual, però que aliment és un benefici col·lectiu, no? I jo crec que no, fins i tot que hi ha aquests problemes d'ajuntar un equip, jo no crec que m'ho passin tan bé, ni quan jo competia ni quan faig d'entrenador, com la competició per equips. La competició per equips és sublime, va? Perquè ja t'ho dic, hi ha aquesta comunió entre els competidors que surten, s'abracen, animen el competidor que té millor resultat, li diuen que empati, que amb un empat tenim prou. I és una història que només s'ha de viure. Eh? O sigui, per equip és diferent, és un món diferent. És molt complicat aconseguir l'equip, però un cop que tens un equip és molt emocionant pels nanos, eh? Ells sempre venen molt, molt emocionats, que volen més campionats per equips.
Carai.
Perquè no està cadascú amb un dels 8 tatamis que hi ha al pavelló, sinó que tots estan allà mateix. És un moment màgic per ells, perquè sempre és un esport molt individual, molt, molt individual, el karate, i llavors allò es fa una mica que es socialitzin a l'esport, o sigui, al karate esportiu. I llavors l'alegria la comparteixen molt, molt. O sigui, jo no els havia vist tan contents. És la primera vegada que participaven a aquest nivell tan seriós, o sigui, de cadets, i estaven, bueno, en platòrics.
Home, i a més, aconseguint amb aquesta final que ens has explicat tan emocionant...
La final emocionant... aquesta, d'infart, eh? O sigui, no es pot explicar perquè va ser emocionant, perquè tot venia d'un punt. Després d'aquest campionat, normalment els altres campionats, quan tu quedes primer d'una categoria, la federació et porta al campionat d'Espanya. Però en aquest cas no, en aquest cas és una opció lliure, o sigui, la Federació Catalana pot més o menys una mica subvencionar el desplaçament d'aquest equip, però no vas amb la federació. O sigui, vas una mica amb nom del teu club. I ara ens plantejarem si tenim prou caudal per poder portar un equip a Madrid, però bueno, estem contentíssims del que portem de temporada.
I tant, amb raó, eh? Amb raó, perquè aquests resultats són increïbles. I per aquest cap de setmana teniu encara més coses.
Sí, aquest cap de setmana sortim divendres cap a Múrcia i fem el campionat infantil, bueno, Benjamí, Alevi, infantil i juvenil d'Espanya, que portem els tres competidors, l'Alba Company, la Júlia Just i l'Aitor Martín.
És el primer cop que hi participen?
L'Alba Company ja és la tercera vegada que participa, però la Júlia Just amb l'Evi no, i el nano infantil és la primera vegada que participa. La gran part de competidors més excel·lents que tenim estan ja a altres categories.
Clar.
I ara és com tornar a començar un altre cop a fer un equip infantil potent. I aquests serien els abanderats.
Doncs, escolta, esperem que pugueu obtenir molt bons resultats. Vaja, són aquí perquè n'han obtingut abans amb la selecció catalana, no? I per això se'ls ha obert les portes per anar a competir a Espanya. I, per tant, esperem que puguin assolir novament pòdiums, medalles, el que sigui. I que, sobretot, us ho passeu bé.
Sí, estem molt contents perquè, en el cas de la Júlia Just, la meva filla... Són nens molt petits, perquè ella té 8 anys, s'ha acabat de fer, i llavors anar al Campionat d'Espanya amb aquesta edat i a representar una federació com la catalana és molt important, perquè ja et vaig comentar, la Federació Catalana té molt de pes al karate nacional. I llavors ella està molt, molt il·lusionada. L'altra nena també té 9 anys, és molt petit, però per aquests petitons és com tot un món poder viatjar, amb el xandall de la Federació Catalana, amb l'escut de la Federació Catalana, amb l'autobús, els hotels, tot és un món per ells. És realment màgic per ells.
Doncs que vagi molt bé aquest cap de setmana i parlem la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies, Gemma.
Avui tenim amb nosaltres dos convidats de luxe, que són en Xavi Manso i en Joan Josep Artero. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Teniu entre mans un viatge que promet. La referència és Barcelona-Sarajevo amb tàndem. Expliqueu-me una mica d'on ve aquest projecte.
Bé, aquest projecte neix fa moltíssims anys. Potser dels anys 80, dels anys del segle passat, evidentment, quan Barcelona i Sarajevo lluitaven per ser ciutats olímpiques. Primer ho va aconseguir Sarajevo i posteriorment va Barcelona. I el fet de que en qüestió de 3 anys van ser escollides ciutats olímpiques va sorgir una, una germanor entre aquestes dues ciutats que ve de lluny. Però la clau radica en, mentre aquí estàvem celebrant els Jocs Olímpics o inaugurant les Olimpíades de Barcelona, allà començava una guerra que va durar 4 llargs anys. Una guerra que la teníem aquí a l'abast, és a dir, a escassos 2 hores amb avió, i que, bueno, la Barcelona la va patir com a seva. I d'aquí neix el projecte, perquè Barcelona té, com sabeu, té 10 districtes i aleshores l'alcalde era en Maragall i va fer un viatge a Sarajevo en plena guerra i es va adonar de la dimensió de la tragèdia, no? Es va adonar de lo que estava passant allà en ple segle XX, mentre nosaltres aquí estàvem celebrant unes Olimpiades. Aleshores, quan va arribar aquí, ho va explicar i, bueno, tothom es va adonar dels horrors que estava passant allà. Aleshores, va crear un 11è districte, anomenat Districte 11, amb seu a Barcelona, però que tenia seu també a Sarajevo. I així va començar. Aquí, bàsicament, va ser l'espurna d'aquest projecte. Va acabar la guerra, van haver-hi molts refugiats aquí, a Catalunya, a casa nostra. Molts refugiats van tornar a casa seva i un d'aquests refugiats, anomenat Jasmin Grevich, l'any passat, actualment viu a Sarajevo, va fer aquest viatge a la inversa, és a dir, des de la seva ciutat natal fins a la seva ciutat que el va acollir durant la guerra com a refugiat. Quan va arribar aquí a Barcelona, les autoritats catalanes el van rebre a la plaça Sant Jaume i ell va deixar, bueno, en veu alta va dir que li agradaria que algú fes aquest viatge a l'inrevés per mantenir aquest vincle entre Barcelona i Sarajevo. A l'endemà, un representant de l'Ajuntament de Barcelona, que tenim molta amistat, em va trucar i em va proposar aquest viatge. I aquí va començar tot.
Déu-n'hi-do, això es remunta lluny, doncs? Mm-hmm. Heu anat mai en bici abans o no? És a dir, us ve l'afició d'abans, perquè si no, tu et planteja en Xavi sobretot aquest projecte i dius, sí, home, i què més, no? Mm-hmm.
Bueno, el tema de... El Xavi l'ha explicat molt bé, no? Bueno, jo soc en Joan Artero. La pregunta concreta és que fa si he anat mai en bicicleta. I he anat en bicicleta. Pràcticament jo m'hi he dedicat moltíssim, no? Com a corredor, com a tècnic, en el món de la 11, durant molts anys he estat entrenador de persones cegues, al tàndem. Vull dir que la bicicleta és el meu món. Per mi la bicicleta és algo més que bicicleta. És una forma de vida, és una filosofia. Fins a punt que no te pots arribar a imaginar. Vull dir, fa uns anys jo vaig patir una sèrie de problemes, un càncer de la dona, no?, que va morir, i utilitzàvem el llenguatge de la bicicleta per comunicar-nos davant d'una pregunta dura, que les respostes no ets capaç de fer-les anar. No ens utilitzaven, exemple, etapes del Tour de França, etc. Ens enteníem perfectament. Estàvem parlant de la mort. Per tant, el ciclisme és fundamental en la meva vida. El Xavi... El vaig conèixer en un mundial de bombers i policia. Bueno, Xavi, jo estic jubilat, jo era bomber de Barcelona, ell està aquí de Mosso, i bueno, es van conèixer en un mundial de bombers i policies a Quebec, no? Jo tot justet començava a sortir del meu pou, jo començava a sortir de la foscor. Havia patit lo de la vista, i soc deficient visual, i no, ara en aquest moment no estic veient la cara de...
La meva cara, no?
Sí, no la veig, no? I, bueno, la qüestió és que a través de l'esport doncs, sempre ens ha ajudat moltíssim a superar problemes, reptes i a confiar en tu mateix, no? I aquella medicina que durant molts anys has donat als esportistes, que has entrenat, has cuidat, doncs va arribar un moment que te l'has d'aplicar. T'has d'aprendre aquella medicina i descobres el que funciona. El tema de la bicicleta en si no és cap problema. El repte aquest que ens hem plantejat i Xavi i jo és que anem amb un tàndem, i això sí que és complicat. Un tàndem, doncs, bueno, és una bicicleta de 2 places i és molt agònic, vull dir, és una posició molt estàtica i es pateix moltíssim, però bé, estem segur que ho farem i tal. Com m'incorporo al projecte que ha argumentat en Xavi, no? Doncs amb ell li van fer la proposta i ell es va comprometre a anar de Barcelona a Sarajevo amb bicicleta. I el compromís és d'en
Xavi. És d'ell, però està aquí enredat a tu ja.
I tant. I llavors es van trobar aquí a la plaça amb una trobada de gegants, gegantera, i estaven per allà i diuen, home, Joan, tu tinc que parlar. ja no anem bé. Parlem de lo que vulguis, però corre a peu no, perquè jo ara en l'actualitat també, bueno, havia fet maratons i tal, però ara tinc el menís trencat i no. Dic, de córrer no. Diu, no, anirem en bicicleta. Dic, vale. I al cap d'uns dies ens van trobar i la meva pregunta va ser a quin país d'Europa tenim que anar, no? I evidentment, l'emboscada estava servida. Em va presentar el projecte i vaig trigar dècimes de segon en dir...
Compte amb mi, no?
I anem. Punto. I allà van agafar la decisió d'anar cap a Sarajevo amb un tàndem, amb una persona, és el meu cas, deficient visual, en les anomenades de les altres capacitats, no incapacitat, és una paraula que a vegades fa mal. Per tant, nosaltres, els que estem patint-les diàriament, sentit invisible a vegades, el no saludar un amic pel carrer perquè no el coneixes, i a sobre et diuen maleducat, és una mica dur, no? Per tant, hem decidit canviar, i som persones amb altres capacitats, no? Així que aquí comença l'aventura, el projecte, i bueno, superar foscors en tàndem, foscors de tota mena. Físiques, que és la que pots patir, que hi ha persones que no hi veus, o de barreres arquitectòniques, o bé, les seqüeles de la guerra, la seqüela informativa, o sigui, pobles oblidats i persones que estan allà deixades de la mà de Déu, no? Per tant, si amb aquest projecte, amb aquest superar foscors en tàndem, podem aportar un petit granet de sorra en què alguna persona, doncs, que a través de l'esport, com va demanar el Jasmín, a través de l'esport potenciar lo bo de les persones, doncs xapó.
I quan fa que heu començat a pedalar junts?
Doncs farà un parell de mesos que... Bueno, pedalar junts, a veure, en tàndem, vols
sí,
dir,
sí.
No? Farà un parell de mesos que estem entrenant en tàndem. Pedalar junts fa més de 10 anys que pedalem junts. Per això li vaig proposar amb ell, perquè això no, evidentment no es pot fer amb qualsevol persona. Ha de ser amb alguna persona que hi conflis plenament, bueno, un amic, bàsicament. Però en tàndem fa un parell de mesos, aproximadament, que m'ensenya com funcionava el tàndem, tot com havien de fer i així ho estem fent. I de moment penso que amb molt d'èxit, molt bé, ens ho estem passant molt bé.
Entrenant per afrontar aquest viatge, que són una barbaritat de quilòmetres, no? Segur que ho teniu superapamat de com anirà la vostra aventura.
Sí, sí, a veure, ho tenim. Una cosa és una aventura, una cosa és fer volar coloms i una altra cosa és tocar de peus a terra. I en 63 anys que tinc, sempre he tocat de peus a terra. Per tant, les aventures estan molt bé, les pel·lícules de l'Oest, però quan tu estàs en primera línia, procura anar... I és un consell que sempre li dona al Xavi, no? Per donar un bon servei, per prestar una bona actuació, per arribar on tu et proposis, estigues ben preparat, no? I tenint en compte que jo soc de les persones convençudes que el ser humà és capaç de fer tot allò que sigui capaç de pensar, perquè fins aleshores ningú ha fet res que no s'hagi pensat primer, i aplicant aquest principi són faves comptades, no? Mm. Per tant, evidentment que van començar que el Xavi sàpigués el que és un tàndem, com funcionava, i a partir d'ahir van començar a experimentar. La veritat és que molt bé, i ens hem adaptat perfecte. Bàsicament, jo molt seria vaig definir el tàndem com dos mons. Quan vaig començar a la 11, precisament vaig començar l'any 91-92, a la 11, i allà vaig descobrir que el món de l'invident és un món que va a una velocitat determinada, molt diferent al món de les persones evidents. Són dues esferes que giren a diferents velocitats. Què passa quan dues esferes s'acosten i xoquen? Doncs salten espurnes, d'acord? Doncs bé, l'esport, la cultura, és la cadena de transmissió, i el tàndem és perfecte, no? La persona que va davant, que és el guia o piloto, amb els seus pedals, el seu plat, i una cadena de transmissió que sí o sí et lliga al que va darrere. T'hi posis com t'hi posis, has de pedalar a l'hora, i has d'anar al ritme i a l'hora. Per tant, és la connexió de dos mons que són paral·lels, d'acord? A partir d'aquí, l'experiència en Xavi, molt positiva des de l'inici, només pujar-te. Per què? Perquè és la forma de caminar, és la forma de pedalar, se li diu freqüència. Freqüència o cadència de pedalet, no? O revolucions per minut, no sé com. No sé quin qualificatiu perquè arribi a tothom que pugui escoltar això, no? Llavors, tenim una cadència molt similar. És a dir, te sents còmode des de la primera pedalada. Lo qual això en el tàndem és fonamental.
Clar.
A partir d'ahir, doncs, ja hem començat a treballar, estem fent sortides de 100 i pico de quilòmetres, sense problema, vull dir que ahir mateix vam fer 100 i algo de quilòmetres, aquí Blanes, Lloret, Santa Coloma, Farners i cap aquí, vull dir que no, vam estar 3 hores i escaig, vull dir que la veritat és que bé, no? Per tant, no hi ha més misteris, ni més, és treballar en seny, en rigor, i tenir-lo ben clar, i des d'un principi ho tenim claríssim, que a Sarajevo hi anirem en tàndem, i intentarem transmetre, no?, aquesta il·lusió que nosaltres tenim per al projecte.
Mm-hmm. Són 2.400 quilòmetres.
Més o menys.
Mm-hmm. Més o menys.
Palmo més.
Sí, no? Ja no us vindrà d'aquí de pedalar una mica més o menys.
No. Mm-hmm.
Data de sortida és el 28 de maig.
Sortim, sí, exactament el 28 de maig sortirem de l'Ajuntament de Barcelona, de la plaça Sant Jaume, a la que vindran, per cert, vindran els geganters de Sant Celoni. Muntarem allà una petita festa i una petita exposició del que anem a fer.
El club ciclista d'aquí també.
Exacte. Qualsevol ciclista està convidat. Evidentment vindran molts ciclistes amics nostres, ciclistes de la 11, ciclistes discapacitats, vindrà
físics,
de tothom. I vindrem amb caravana fins aquí, fins a Sant Celoni. I aquí, novament els geganters, ens munten una botifarrada i bueno, farem petar la xerrada una mica. I ja està, i l'endemà doncs, en Joan i jo ja sortirem camí de Perpinyà.
El dia 29, Sant Celoni i Sant Celoni Perpinyà, per entrar en calor.
És a dir, la primera parada és casa vostra,
és casa,
no?
És casa nostra, sí, Sant Celoni. Sí, sí.
De fet, quan vam parlar, la primera reunió, quan vam anar a parlar amb el Manuel Vila, que és el responsable del districte 11, el coorganitzador de l'aventura, clar, ell no sabia ben bé si sortien de Sant Celoni, de Barcelona, el que... Nosaltres sempre hem tingut clar, no? Evidentment el compromís és Barcelona-Sarajevo, però evidentment nosaltres vivim a Sant Celoni, ens estimem a Sant Celoni, per tant, la família, els amics i la ciutat, no? Vull dir que jo concretament a Sant Celoni fa 12 anys que vic i vaig venir... Vaig trobar molta pau aquí. Vaig venir perquè tinc la meva filla que viu aquí, no? Però, bueno, va ser voluntat de la dona, no? Abans de morir, no?
Ostres.
Tenim que anar a viure a Sant Celoni. I jo pensava entre mi, i què se m'ha perdut també a Sant Celoni, no? A part d'alguns amics que tinc per aquí, bombers, per cert. Però, bueno, arribo aquí a Sant Celoni i el que he trobat aquí ha sigut molta pau. Us ho dic molt en sèrio. Vull dir, quan estàs a un lloc, molt sovint no hi valores el que tens. Però quan viatges, quan veus, quan te n'adones... poca broma, eh? Vull dir, aquestes muntanyes i,
sí, sí.
I a 30 minuts de Girona o de Barcelona, tal i qual, la veritat és que jo personalment he trobat moltíssima, moltíssima pau, no? I un bon amic com en Xavi, ja ho t'ho dic perquè em va enredar per les maratons, em va enredar per l'Ironman i ara m'ha enredat per el Sarajevo, vull dir. Perillós, si el trobem és perillós.
I tu que t'has deixat enredar plenament, eh? Pel que has dit, vas trigar res a sumar-te a pujar el tàndem, vaja.
Sí, home, el projecte Subal i d'una persona com ell, i molt implicat en el tema, doncs penso que no hi ha res a dir. Em feia moltíssima il·lusió i bueno, i és el que podem aportar a aquesta societat, no? Jo amb el seu dia, quan tinc els problemes de la vista i deixo de ser vident 100%, tinc que jubilar-me de bombers, tinc que deixar de conduir, tinc que renunciar a moltíssimes coses, no? Però en aquell mateix moment començo a descobrir d'altres. I vaig decidir aportar el meu capital, la meva experiència, el capital humà i la meva experiència, posar-la en mans del col·lectiu de persones cegues, no? Vaig continuar treballant a la 11 igualment i intentar tirar barreres físiques, tòpics, que n'hi ha moltíssim, pors, que està ple, ignorància, que ens en sobrepassa, i fins i tot un paternalisme no sempre ben entès. Per tant, vaig decidir aportar, torno a repetir, el meu capital humà, posar-lo al servei de la societat i dedicar-me a experimentar. A on tenim el límit, les persones, amb algun tipus d'incapacitat. Aquest límit cada vegada està una mica més amunt. Una barrera que es va tirar va ser el tema de que les persones cegues no podien fer triatlons ni Ironman, doncs perquè una persona, no sé ben bé què, algun directiu va decidir que no podia. Fins que va arribar doncs, bueno, un senyor, s'hi va posar un neopreno.
Va fer-ho.
Va aprendre a nedar, que no sabia. Va buscar un guia i un equip de col·laboradors i amb eines i amb amics i amb ajuda es va fer. Per tant, una porta oberta. En l'actualitat El paratriatlón és olímpic. Fa dos dies no et deixaven nedar.
Imagina't.
Avui dia estarem en Rio de Janeiro, a més amb el Dani Llambric, que segurament farà medalla, no? Aquesta és una port, una de les coses que s'han tirat. Carreres integrades, també s'han aconseguit. Fins i tot l'any passat vaig patir una experiència molt brutal, que va ser un viatge per Lapònia, en fat bike, en bicicleta de neu.
Ostres!
Sí, allí vam utilitzar dos guies i va ser una passada, no? Vull dir, tot es pot fer al límit, es poden fer sempre i quan toquis de peus a terra i tinguis l'equip adequat. Però bé, és una barrera més que s'ha anat més enllà.
Bueno, l'equip i les ganes, també, no? I la força i l'energia, perquè...
Bueno, ja t'he comentat abans, vaig decidir posar tot el meu capital humà, la meva experiència, els meus amics, els meus contactes, tot, en mans de l'esport, no? També hi ha una altra anècdota molt, molt forta, que aquesta va ser la Titan Desert, amb un tàndem adaptat. Tàndem, bàsicament, està pensat per les persones cegues o no. Hi ha un altre tipus de tàndem, que és, bueno, és un tàndem que davant és reclinat, és horitzontal, i darrere vas vertical. Darrere és una bicicleta convencional. Aquesta bicicleta està pensada per persones amb qualsevol discapacitat. Qualsevol discapacitat, amb majúscules. Uh-huh. Pot anar davant nen, gran, sec, amputat, falta de mobilitat, etc. Aquest tàndem de Mercè Díaz va presentar, el vaig presentar en societat i me'l van tirar per terra.
Ostres!
I em vaig, em vaig enfadar una mica, no?
No, amb raó.
Total, que conjuntament amb el que em feia de guia, el David Casalprim, d'Espai Bicicleta i a Barcelona, doncs van decidir anar-nos a la Titan Desert, una prova, la prova èpica per excel·lència del mountain bike, i allà es vam anar amb aquell tàndem. Vam parlar amb l'organitzador, amb el Rubén Peris, cap problema, i vam participar en la Titan Desert i vam acabar la Titan Desert amb un tàndem que a priori ningú hi confiava. Avui dia és una eina molt potent que s'està utilitzant en col·legis adaptats, la Fundació Cruyff, i home, teníem un nen allà al col·legi de la 11, de 12 anys, que pobret, a part de la ceguesa i a part de no tenir mobilitat voluntària, era un nen que sempre que feien les Olimpiades adaptades mai podia participar en cap prova. Aquest nen, els seus monitors, el David Huguet i l'Antonio, que són professors d'allà del col·legi de la 11, doncs el van muntar damunt d'aquest tàndem, el van posar les trinxes de seguretat i quan aquell nen va començar a pedalar va riure. Vull dir, era la primera vegada que el veien riure, no?
Ostres!
Doncs bé, amb això jo estic més que satisfet i pagat. Aquesta és la meva filosofia, així entenc l'esport, no de ara, de tota la meva vida. Per mi l'esport sempre ha sigut, és un vehicle que t'ajuda a transitar per la vida en períodes complicats de la mateixa. I, evidentment, el tema de Bòsnia, el tema dels refugiats, el tema de la guerra, penso que s'ho mereix. Per tant, ni una dècima de segon vaig trigar a respondre. No sé si m'hi he allargat una mica.
Però... No, escolta, no. Aquí no tenim límit de temps. Per tant, qualsevol explicació i més viscuda tal com ho expliques...
En primera persona.
Sí, en primera persona, que vaja, almenys a mi m'arriba. Heu titulat aquest projecte, aquesta iniciativa, Superant Foscors.
En tàndem.
Exacte, sí, sí.
En tàndem.
D'aquí el nom del projecte, evidentment. En principi, la foscor primera que s'havia de superar era la falta d'informació sobre la guerra de Bòsnia, tot el que s'ha patit. Hi ha aquesta falsa pau que diuen que hi ha, perquè només has de viatjar una mica allà. I no dic a la capital, a Sarajevo, no, sinó simplement a zones de l'interior per veure que aquesta pau no existeix, que aquesta pau és fictícia. I després, clar, al conèixer aquesta persona que acabeu de conèixer ara i tota la seva vida, doncs, clar, a l'incorporar-se al projecte, doncs, per això vam titular Superant Foscors, aquesta foscor que ha explicat molt bé el Joan de les persones amb altres capacitats, mal anomenades discapacitades, i la foscor aquesta de la falta d'informació de la guerra de Bòsnia, una falta d'informació que 20 anys després encara es palesa i bueno, volem fer aquest recordatori dels horrors que es van viure allà, aquella neteja ètnica brutal i aquesta gent que no pot explicar la seva història i donar veu a aquestes famílies, a aquestes dones que es van quedar senceres, sense cap persona masculina perquè es van eliminar, simplement pel fet de ser musulmans. aprofitant això, estarem 2 dies, passarem per la població que més tristament es coneix, que és Srebrenica, on va haver-hi aquest horror, l'horror amb majúscules, on van morir 8.372 persones a mans dels serbis, en qüestió de 3-4 dies. Separaven els homes de les dones, entre edats compreses entre 10 i 80 anys, els despullaven, els hi treien qualsevol identificació i els massacraven, simplement pel fet de ser musulmans. Hi han hagut casos que s'han trobat cossos d'una mateixa persona en 7 fosses diferents, comunes. Bueno, el fet de viatjar allà i que t'expliquin i viure i conviure amb aquesta gent, doncs, bueno, et fa que pensar. I et fa també que aquest projecte tingui més força. I si ho compaginem amb el que ha explicat el Joan, doncs encara més. Doncs arribarem a aquesta ciutat el dia d'abans d'arribar a Sarajevo, ja ens esperen allà, ens esperen una sèrie de mares, anomenades mares de Srebrenica, poc conegudes, evidentment. I, bueno, farem una petita pregària allà al cementiri de Potocari i l'endemà arribarem a Sarajevo, on abans d'arribar a la ciutat ens esperarà també el Club Ciclista Sarajevo i ens rebrà l'alcalde de la ciutat a la Biblioteca Nacional. I, bueno, i una mica és això, per això el projecte es diu anomenat Superant Foscos.
Data d'arribada a Sarajevo?
A Sarajevo, 12 de juny, si no hi ha res. Si no hi ha cap impediment, en principi no té per què passar res, però bueno, no passa res. Arribarem sí o sí, sigui el 12, sigui el 13, sigui el 14.
Arribareu, sí, que us esperin, no?
Està claríssim, d'arribar arribarem, que sigui corrent.
Teniu algun equip de suport o com ho heu muntat? Perquè clar, és un projecte el que hem dit, que és de gran envergadura.
En principi, quan en Xavi ens va comentar, bueno, van decidir que tàndem en tinc i van decidir marxar ell i jo sols. Agafar la tenda de campanya amb un carrito, que també en tinc. Acostumo a viatjar en tàndem, per tant, material en teníem. I bueno, van agafar aquest compromís, ell i jo, marxar amb un carrito i fer la ruta. Aquesta va ser la primera iniciativa. El que passa és que a través de la Fundació Districte 11, evidentment el compromís que va agafar el guà de la invitació del Jasmín, del noi que va venir de Sarajevo a Barcelona en bicicleta, va ser l'Ajuntament de Barcelona. I, clar, l'Ajuntament de Barcelona doncs, va considerar que no hi podien anar dues persones així una mica a la babalà, no? I sense un mínim de suport. Llavors ens van, al cap d'unes setmanes, ens van cridar, van tenir una reunió amb els responsables del districte 11, aquesta fundació, que és la que s'encarrega de mantenir viu les ajudes i els intercanvis amb Sarajevo, i es van fer una proposta, que era ells financiaven una autocaravana on te pogués dormir, pogués menjar i, evidentment, un suport de material, i etcètera, etcètera, etcètera. Bé, en principi no van dir que no, tot i que jo lo trobava una mica a l'aire, i dic, ostres, i ara em tocarà viatjar aquí, que estic acostumat a anar amb alforjas.
Clar.
Però, bueno, no van dir que no i ens tindrem de suport una autocaravana amb material de recanvi, menjar, dormir i tal i igual. Aquesta autocaravana també vindrà una persona molt especial, que serà el que la conduirà, que es diu Josep Anfrons, és nascut aquí a Olzinella, és veí de Sant Celoni, també era bomber de Barcelona. Es van conèixer fent les oposicions ja fa molts anys. I, bueno, és una bellíssima persona i també se va quedar viudo i tal, no? I, bueno, ell encantat d'acompanyar-nos en aquesta aventura. Formarem un trio espectacular.
De por, no?
Si més no, de foc.
Sí, sí, i d'energia, perquè és això, ostres, és un gran repte per superar unes foscors que, com heu dit, engloben tot tipus de foscors, ja siguin més reals de la lluita a Sarajevo per no caure aquest oblit que moltes vegades ens costa. Sempre ens estem molt centrats potser al nostre dia a dia i ens costa girar simplement el cap per veure les massacres i les barbaritats que el ser humà és capaç de fer. I també, per altra banda, les foscors personals que podem arribar a tenir tots, d'un nivell o d'un altre.
No, a veure, està claríssim. Jo, quan el noi aquest, el Jasmín, va... A mi està gravat, i ho vaig veure i ho vaig escoltar, no? O sigui que invitava als pobles, invita, la invitació explícita d'ell és que invita els pobles que a través de l'esport surti el bo de les persones i ens ajudi a superar aquesta desconfiança, aquests problemes que al fin, si els analitzes una mica fredament, no són tan importants com ens pensem, perquè un problema és molt relatiu. Quan estàs davant de l'amor és quan t'adones el que t'has perdut, no? L'altre dia em va arribar una frase del papa francès, són d'ell, que deia: néixer no demanem, viure no en sabem i morir no volem. Poder tots plegats ho tenien que fer mirar.
Sí, sí, replantejar-nos una mica...
Sí, què és el que volem ser quan siguem grans, no? Que és la pregunta que jo m'he fet sempre. No, he funcionat així, 10 anys. Jo sempre he volgut saber què seria quan fos gran. I bueno, és el que m'ha ajudat. En el moment que tens períodes de foscor, o de confusió, o la situació econòmica, social, etcètera, t'atabala, has de tenir clar on tens l'horitzó. Per tant, jo invito, no?, a aquesta reflexió. Què vols ser quan siguis gran? Fes-te aquesta pregunta. Si tens una resposta, ja estàs encaminat. I si no tens resposta, doncs tampoc et preocupis. Te lo posaré més fàcil. Comença a treure tot allò que estàs segur que no vols ser quan siguis gran. Jo sempre he dit que no et barellis amb el bosc per trobar l'agulla. No la trobaràs. Comença a treure del bosc els esbergers, les males herbes i el que no vols tenir en el jardí de casa, que segur que trobaràs l'agulla, no? Però quan comencin a buscar l'agulla, a l'hospital segur.
No la trobaràs, no?
No, t'has igual.
Molt bé. Vosaltres coneixeu més a la mà aquest projecte. A nivell personal, tu, Joan, ens has explicat també les teves motivacions, tu també, Xavi. Com el veneu a la resta de la societat?
Doncs mira, aquest va ser un punt de controvèrsia, real, perquè bueno, quan li vaig plantejar en Joan, en principi la meva idea era fer-ho sense soroll i que no tenir cap protagonisme, és a dir, no sortir als mitjans, sinó m'ho havien proposat, jo aniré allà i ho faré i punt, com fem d'altres coses, com fa la gent normal de la vida. Però clar, al proposar-li al Joan i parlar-ho amb l'Ajuntament de Barcelona, el projecte va agafar un altre caire, és a dir, aquestes foscors es podien donar a conèixer perquè, bueno, per demostrar que qualsevol persona tingui la discapacitat que tingui o tingui la mancança que tingui, pot fer allò que es proposi. I, bueno, ens vam reunir i vam decidir, bueno, si això ho tiràvem endavant, si ho publicitàvem, si no ho publicitàvem, i, evidentment, va agafar més força això. És a dir, el que està clar que nosaltres no volem cap protagonisme, sinó volem protagonitzar una història diferent i una història que... Bueno, això, que doni a conèixer que qualsevol persona pot fer allò que es proposi.
Jo, a veure, quan tens una etapa complicada, clar, he estat molt vinculat al col·lectiu, no?, en la 11, i continuo vinculat, i a més sóc afiliat a la 11 en l'actualitat, no? Llavors, allà dintre et veus com les persones que d'avui per demà un accident de tràfic, una malaltia o un nen queden secs. Penses que se t'acaba el món. Verdaderament... Parlis amb qui parlis, bueno, la vista és algo tabú. Llavors, clar, quan jo entro a la 11 al 91 com a tècnic de ciclisme, al 2003 jo m'afilio a la 11 com a persona discapacitada, no? Llavors vaig passar la ratlla. Tota aquella experiència que tenia des del món del vidente i que funcionava, francament, funcionava, hi havia un gran equip i continua aquest gran equip de persones, humà, davant de tot sempre les persones, després de l'esportista passa, la persona queda, i no hi ha més fórmules ni més històries que treballar i lo demés són inventos. Però bé, la qüestió és que quan t'hi trobes amb aquesta situació, doncs vaig decidir que, carai, que allà n'hi ha persones amb un gran esforç dia a dia que sortir al carrer a vendre un cupó per poder mantenir una sèrie de serveis, o era creuar un carrer amb un bastó, o totes aquestes històries, que en principi em van venir, no sabia ni com afrontar-les. Bé, he viatjat moltíssim per tot el món, a través de l'esport, per olimpiades i etc. I quan vaig començar a conèixer els diferents col·lectius de persones cegues de la resta de països, em vaig adonar que aquí els cecs de casa nostra, les persones cegues, tot i que l'origen va ser la necessitat de no morir-te de gana, de no estar en l'autèntica misèria, però sortir al carrer afrontar les dificultats i posar-t'hi a treballar, això donava un salt qualitatiu que no us podíeu arribar a imaginar amb la resta de les persones cegues del món, siguin japonesos, inglesos, alemanys, és igual. És a dir, per què? Perquè en aquests països les persones amb aquest grau de mobilitat, mobilitat reduïda o nula, no tenen la necessitat de sortir al carrer a superar-te, no? Llavors aquí, ja torno a repetir, el que amb el seu dia va ser una necessitat, amb el temps ha demostrat que és la millor teràpia. I és la millor fórmula per sortir al carrer, fer una carrera universitària, treballar o fer esport. Doncs bé, si això, que ja fa més de 75 anys, funciona, que algú m'expliqui a mi que la resta no tenim que funcionar. Per tant, una cosa tan... Jo me'n mirava, jo tenia el problema, la visió, un tumor, bueno, mil històries que tenia que lo fàcil era abandonar, lo fàcil era, bueno, pues ja està, s'ha acabat la història. Però no, vaig decidir reflexar-me amb els que de debò tenien problemes, mirallar-me amb ells, amb el col·lectiu, i aplicar, doncs, l'experiència i les ganes de viure i les ganes de tirar endavant. Però sempre recolzant-me amb el que acabo d'explicar. Bé, al cap de pocs anys, bueno, ahí està, no? Vull dir que avui dia els que em coneixen de prop encara es fan creus. Ostres, com tenen sortit? És molt simple. Treballant. Aixecar-te'n al dematí, anar-te'n a entrenar, anar-te a això, i mirant sempre al voltant. I no caure en la autocompassió. Que malito estoy i no arribaré a Nadal. Això són... No em serveix. Dona'm una raó objectiva, no? Per tant, la gran força per mi està en el col·lectiu d'aquestes persones que sí que dia a dia superen, però foscos que a la que es descuiden els hi costa la vida. Com es caure al metro o ser atropellada per un cotxe. Mm-hmm. Però això és un repte que està ahí.
Com heu viscut a nivell familiar aquest projecte? És a dir, com vosaltres arribeu a casa i dieu, doncs mira, que me'n vaig a Tàndem fins a Sarajevo, què us diuen? Allò d'anar molt bé o esteu bojos?
Bueno, potser estan acostumats ja. Aquest no és un problema, no és un problema, perquè, bueno, la vida és així, no? Jo l'entenc així, és passió pura i sempre l'he entès així. Allò que penses, allò que somies, s'ha de fer i s'ha de somiar. O sigui, jo no vull arribar a ser gran, com deia el Joan, i pensar, i si hagués fet això...
Jo volia ser això i no ho he estat.
Exacte.
Jo com l'he viscut, bueno, a casa, els meus fills i la meva parella actual, l'Àngels, pues res, si ho faig jo, ho donen per sentat que té un sentit i es fa per algo. No, em coneixen prou bé com sàpiga que jo no faig les coses perquè sí, algo segur que hi ha darrere, i darrere hi ha un missatge, ajudar, torno a repetir, aquelles persones que s'hi troben en situació complicades, no? Doncs bé, aquest és... Per tant, no hi ha cap mena de dubte ni de res. Si he decidit fer-los, estan convençudíssim que serà per algo, i seran els primers que estaran aquí a la plaça i seran els primers que ens vindran a rebre, i no, la veritat és que tothom hi participa d'aquest projecte. Per mi és fonamental la feina en equip. Els esforços els has de dedicar a l'equip, que tothom, que el projecte sigui de tothom, començant per la família, per propers, per el municipi, i això ha de créixer. Però si a casa no som capaços de tenir les coses ordenades, no vagis a ordenar el món.
Sort del Joan, veus? És el que posa el seny.
Sí, no? Sí. Tot i que tu, Xavi, ets el que vas a davant.
Sí, sí, jo vaig al davant, però jo només... Ulls i cames, res més.
El Xavi és jove, i com la majoria de joves, només en té 44. Per tant, per mi és molt jove. Jo havia fet la mili i no havia nascut. Per tant, és jove. No, a veure, ell, evidentment, té aquest punt de fogoig encara i de joventut. Té la banda inconscient, encara li fa alguna mala passada. Per tant, evidentment, s'ha de posar una mica de seny. Ell volia marxar ja el mes de febrer o març, i dic, no, jo el mes de febrer no tinc ganes de mullar-me
ni de passar fred.
I per tant, i bueno, diverses negociacions van aconseguir sortir el 28 de maig. amb la qual vol dir que pràcticament viatjarem la primera quinzena de juny. És un bon mes, és un bon mes per viatjar. Però sí, aquí li van posar una mica de fre, no? Per la més, cap problema, vull dir que no. Ens en sortirem bé i segur que alguna persona ho agrairà de debò.
No una, sinó jo crec que moltes.
Això esperem.
Així, cita, 28 de maig. Si volem venir a Barcelona, quina hora us podem venir?
A les 2 de 10 s'obrirà l'exposició, aquesta a la plaça Sant Jaume.
A les
2 de 10 del dematí. Mm. A partir de 3:15 hi haurà uns petits parlaments de les autoritats. I a les 11 en punt sortirem de Barcelona cap a Sant Celoni.
En bicicleta.
En bicicleta, exacte. I aquí tenim prevista l'arribada entre 2:00 i les 2:00, a la plaça de la Vila, i aquí farem una petita botifarrada, un petit parlament també de les autoritats, i ja està, i aquí gaudirem, petarem la xerrada, i ja està, cadascú que va a casa seva.
I després ja l'endemà, següent etapa.
L'endemà ja serà una altra història.
Sant Celoni, Perpinyà.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Clar, és que jo no he fet mai bici de carretera i se'm fa, sí que he fet BTT, i se'm fa difícil, de dir, ostres.
A veure, el tema que té la bici de carretera, una de les expressions que utilitzo molt sovint, no? Tu has de tenir clar quan pedales, i a més en llargues distàncies, tant de resistència i tan aeròbica. El més important és tenir clar que no maten les bales, mata la velocitat de la bala. Per tant, si tu ets capaç d'anar al teu ritme, tranquil, que arribaràs allà on t'hi proposis. Està més que demostrat científicament que el cos humà, si no tenim límits, sempre i quan vagis al teu ritme. Fisiològicament està més que demostrat que és així.
Moltes vegades els límits són més mentals.
Totalment.
Que no pas físics.
Són mentals. Físic no n'hi ha. És que no n'hi ha. S'han fet molts treballs sobre el tema, no? Un experiment que allà a l'Ainet es va fer, no? Un ciclista ja veterano, no? Que era d'aquí de Mollet, per cert. Aquell home, no sé, quasi 80 anys i es feia la volta a Espanya ell sol, 3.000 i pico quilòmetres, i és que, bueno, tan panxo, no? Llavors, si menges, beus i fas el teu trànsit intestinal correctament, vull dir, l'esforç és sine die. El període de descans, alimentació, hidratació, que pots estar sine die, torno a repetir, sempre i quan vagis al teu ritme. No, ni un batec, ni un sol batec de més en el que és l'umbral anaeròbic i aeròbic.
Carai!
Això va pels aficionats que de vegades és que no sé què m'ha passat, no, que t'has passat de voltes.
Que hem tirat una mica més. Sí,
o que no he begut quan tocava, o no he menjat. Els ciclistes de debò, a veure, hi ha una màxima, no? Vull dir que has de beure abans de tenir set, has de menjar abans de tenir gana. I davant de la dubte, sempre un pinyó més gran. Vull dir. A veure, són coses dels ciclistes, però que funcionen.
Molt bé. Durant aquest recorregut, aquests 15 dies que estareu voltant amb el tàndem, podrem seguir on sereu i saber notícies vostres?
Sí, podrem seguir-ho. També portem una persona, que és el meu nebot, en Marcel, que farà les tasques de difondre-ho a les xarxes socials. De moment tenim un Facebook i un Twitter, s'està treballant sobre una web, i en principi hi ha un acord amb l'Ajuntament de Barcelona que cada dia hem d'enviar una petita crònica, que l'enviarà ell, amb petites imatges o alguna fotografia, i es penjarà una web que ja ho direm properament, quan la tinguem. I el seu compromís també era sortir un petit article o a l'Esport o al periòdico sobre cada dia que anem fent i on som. Bàsicament és això. Sí que ho podrem seguir.
Superant foscos.
Superant foscos, exacte. És la del Facebook i el Twitter. Sí.
Doncs, Xavi, Joan, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquest viatge, que serveixi per superar encara més foscos.
Mm-hmm, tant de bo.
I digues, Joan.
No, anava a donar les gràcies a tu per el teu interès i per la teva bona acollida, no? Vull dir, no sempre és fàcil poder expressar públicament, aunque sigui un mitjà local, però és molt important poder expressar públicament el que pensem i com ho volem fer, no? Perquè és bàsic, no? I aunque la mujer del César, la massa más de ser honrada, debe parecerlo, no? Per tant, a mi, a més que el Xavi i en Joan ens embarcarem ahí en una aventura, pues creiem que és important que se sàpiga. Per tant, gràcies a tu i a Ràdio Sant Celoni.
Us emplaço a que em vingueu a veure quan torneu. encara que us anem seguint a través de les xarxes socials, voldrem saber de primera veu aquestes experiències, com ho heu viscut i com us ha anat.
Això està fet, ja ho saps.
Sí, sí.
Molt bé, doncs...
Tens la paraula.
Ens emplacem aquí en els estudis un altre cop, un cop hagueu retornat i us hagueu tornat a situar. Doncs res, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Pell de gallina, amb aquest últim reportatge. Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. Ostres, un aplaudiment ben, ben gran i efusiu que li hem de fer, eh?
Home, i tant. I a més, aplicar-nos el conte, que es diu en castellà, i superar les nostres pròpies foscors. És a dir, que tenim molta feina i sempre hem de veure la llum al final del túnel.
Superar foscors, superar barreres i superar-nos dia a dia amb una altra edició de Pòdium, clar que sí.
Home, i tant, i la setmana que ve en tindreu més. Però si voleu recuperar aquest programa, només cal que aneu a santsaloni.cat/radioalacarta a l'apartat de Pòdium.
Som-hi, comencem cap de setmana?
Home, i tant, som-hi, som-hi. Molt bona nit i ens retrobem la setmana que ve.
I molt bon cap de setmana de Sant Jordi.